El dia 0 de març era un dia especial. Perdut en un instant del temps entre el febrer i el març, en aquell moment és quan podies accedir al bar més famós del multivers. Òbviament també hi havia altres dies, com el 31 de juny i el 0 de gener. Però si vas, vés en compte, perquè si surts en el moment equivocat, acabaràs perdut en un indret que serà totalment desconegut. Així que, ja saps, no et passis amb la beguda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Després del parèntesi postnadalenc en què els grans esdeveniments del gènere fantàstic són faves comptades, al març tots els engranatges es tornen a posar en marxa amb intensitat. Començant pel cap de setmana del 6 al 8 de març, que arriba la cinquena edició del Festival del Joc del Pirineu. Avui en coneixerem la programació de la mà del seu impulsor, Xavi Socias. D'altra banda, la setmana del 9 al 14 de març s'impulsa la novena edició del Festival de Cinema de Terror de Sabadell, que un any més ha programat una quinzena de projeccions i activitats paral·leles. Les descobrirem amb el seu director, David Garnacho. I acabarem parlant de literatura, perquè la recomanació del Quimèric us acostarem El hombre en el laberinto, de Robert Silverberg. És el que donarà de si el 25è Quimèric d'aquesta quarta temporada que fem possible amb el Roger Benet a les vies de so i l'Iker Mons i l'Alfons Mallol a la producció.
Notícies del Fantàstic.
Com us dèiem a l'inici, comença a moure's les coses al calendari, es comencen a fer esdeveniments del Fantàstic, es comença a posar acció, i una de les cites que tenim, tot i que no en tenim gaires més detalls i per tant passarem una mica per sobre, és el pròxim 7 i 8 de març, que arriba la Japan Weekend Barcelona. Què ens en pots dir, Fons?
Que encara que no tinc gaires detalls, hi anirem igualment.
Exacte, ja teniu l'acreditació, pel que m'han dit un ocellet, no?
Sí, ens demanaven que... Aquí voleu entrevistar? I dius, saltes, aquí hi ha, però bé.
Clar, si no em dius qui hi ha, no puc entrevistar ningú, però bé.
Però igualment tenim el plat principal, el reclam d'aquesta edició, que és Lady Bird, que ho podem escoltar de fons. Sí, aquesta és una de les companyes de Lady Bird. Lady Bird, tal com anuncia, és una lady amb barba, diguem-ho així, el seu aspecte.
Mujer baruda.
Sí, mujer baruda, és un músic, cantant i lluitador professional, d'origen australià, o sigui que ho té tot aquest home. Va fer primer carrera amb Lady Baby des del 2011 fins al 2016 i actualment està amb Deadly Lolita. I té un estil que barreja el death metal amb el J-pop, amb cant gutural, o sigui, que ens entenguem. I actualment està conegut i invitat a tot arreu del món. Ho podem trobar a Mèxic, ho podem trobar aquí, ho podem trobar a qualsevol punt del món.
Però tu has dit que és australià.
Sí.
Què fa la Japan Weekend?
Pues és que canta amb un grup de J-pop, de pop japonès, que barreja death metal.
Però hi ha japonesos en el grup o són gent que es fa passar per japonès?
No, clar... és un grup japonès. Ell va començar a fer...
Amb un infiltrat australià, val.
Va començar a fer carrera a Hong Kong. Mm-hmm. I de Hong Kong va passar al Japó.
Aquest detall no el tenia, he començat per aquí, home, clar.
O sigui, bueno, així va veient món i tot això, és el principal reclam. Recordem que també a la Japan Weekend trobarem els concursos de cosplay, del concurs de karaoke, concursos de diferents coses, i la Japan Weekend, pel qui no la conegui, és un esdeveniment que té lloc a diferents punts de l'estat espanyol, sent el de Madrid el més important, arribant a ser un rival directe del manga a Barcelona, o sigui, el Saló del Manga que dèiem abans.
Que ja s'ha fet, no?
Sí, que ja s'ha fet, es va fer fa un parell de setmanes, més o menys. Uh-huh. També s'ha fet a Bilbao, es farà a València, es farà a Granada i es farà a Burgos. Uh-huh. I la idea és anar també que van ampliant.
Sí, de fet, som bastant actius, perquè anem rebent molta informació que s'està fent doncs, constantment coses. Potser per això encara no s'han posat en la de Barcelona, no?
Clar,
tenen altra feina, no?
Siguem sincers, està sempre a la sombra del Manga Barcelona, que és un saló amb 150.000 visitants.
Clar, perquè això on es fa?
Això es fa a la Farga de l'Hospital.
A la Farga,
El 7-8 de març, anava a dir febrer, no?
No, 7-8 de març, sí.
Durant les hores de dia, diguem-ho així.
Perfecte, doncs ens apuntem, però hi ha una altra cita també important. O almenys important per l'Infest de Rubí, perquè graven el seu anunci, el seu spot de la seva cinquena edició, que tindrà lloc al juliol. Encara no tinc les dates a mà, no sé si és que no les han fet públiques o simplement no les tinc, diria que no les han fet públiques encara. Graven el dia 7 de març i estan buscant gent perquè s'hi sumin, perquè volen recrear una mena de festa major, amb les seves activitats tradicionals, amb el seu ambient de festa major, i per tant necessiten molta gent. Llavors fan una crida perquè qui vulgui aquest 7 de març, a 9:45 del matí, vagin a la plaça de l'Ajuntament de Rubí i s'assumin a la gent que formi part de l'anunci. Això sí, us heu d'inscriure, és recomanable que aviseu a l'organització de l'Infest de que hi anireu, perquè així sabran més o menys amb quanta gent poden comptar, i si necessiten algun tipus de atrets o algun tipus de disfress o alguna cosa així, doncs ja ho sabran. Per tant, doncs, no posen gaires condicions, eh? Gent de totes les edats, ganes de participar, passar-s'ho bé, i això sí, heu de venir vestits de gala, perquè això és com una festa i s'ha de venir ben guapo. I també diu, atenció, és important, per a la gent que no conegui gaire l'Infest, tingueu en compte que l'Infest és gore. Podria ser que en sortiu una mica, amb una mica de sang i vísceres a la roba.
Detalls.
Vale.
Res.
Tornant a esquissar aquest xut des de l'escenari.
Ho haurem d'anar a veure.
És una tradició.
Sí, sí, o s'hi convertirà. Almenys s'hi convertirà.
Quimèric als festivals.
El Festival del Joc del Pirineu arriba al cap de setmana del 6 al 8 de març a la seva 5a edició. Un any més, la Seu d'Urgell es convertirà en el punt de trobada dels amants del joc, així com el reclam del públic general que té ganes de tenir una experiència lúdica diferent. Des de l'organització s'han programat una vintena de propostes de joc i activitats complementàries per tots els gustos i edats, tot plegat amb la música com a eix temàtic aquest any. En descobrim el programa amb el seu creador i organitzador, Xavi Socias. Xavi, benvingut al Quimèric.
Hola, bon vespre.
Aquest any repetiu les dates que estrenàveu l'any passat. Les edicions anteriors, recordem, havien estat al novembre. Això vol dir que la quarta edició va anar bé?
Sí, la quarta edició va anar bé, tant a nivell de públic i també a nivell d'organització, perquè oxigenava molt l'any lúdic, que no sé si ja sabeu, però que el tercer, a partir de mitjans de setembre, és una autèntica bogeria. Mm-hmm. És una autèntica bogeria.
Mm-hmm.
I necessitàvem poder tenir un espai de joc una mica abans.
Com dèiem, l'eix temàtic d'aquest any és la música i el joc. Per què l'heu triat? Quina vinculació hi trobem entre la música i el joc?
Bueno, a veure, és per dos motius, bàsicament. El primer, que és una mica més a l'oficial, és que aquest any és l'any Brodieu. Joan Brodieu va ser un compositor que va néixer a França, però que va fer tota la seva carrera a la catedral de la Seu, amb la qual cosa és un any molt específic en aquest sentit, no? Però, d'altra banda, en anglès, tocar música és to play. I recordem que jugar també és play.
Sí.
I, de fet, la música i el joc tenen molta vinculació. Llavors anirem a explorar en diferents àmbits...
La veritat és que té sentit.
I un partit polític és una party, també.
Sí. Exacte, exacte. Bueno, i, de fet, jugar també tenim una mica de party, no? Perquè tenim els party games, etc. O sigui que també podem tirar per aquí. I, bueno, que això ho anirem veient en diferents aspectes.
Aquest leitmotiv marcarà molt les propostes, començar per l'acte inaugural a càrrec del creador de jocs, Pep Pedraz, i el pianista i compositor Bru Corbella. En què consistirà aquest acte?
Bueno, bàsicament, nosaltres l'acte inaugural el desvinculem de lo que seria una classe magistral, això per començar, perquè al cap i a la fi estem en un esdeveniment de jocs. Fem que sigui alguna coseta curta, àgil, i que anem a fer alguna proposta que se surti una mica de lo normal, no? Llavors, en aquest cas, el que farem serà... parlarem de com la música i el joc es complementen. Jo personalment, i aprofitant que tenim el Pepe Pedraz, que és autor de jocs de rol, a part de divulgador, i etcètera, etcètera, el que li proposo és que fem una experiència en directe amb la qual ell faci una introducció narrativa en la qual la gent de la platea siguin com els jugadors de rol que estan entrant en aquesta experiència de joc narratiu, on ells podran col·laborar en algun moment, però tot això anirà acompanyat amb un pianista en directe que sense una estructura molt, molt tancada anirà improvisant els temes d'acord amb el procés narratiu, per acabar creant una experiència narrativa musical única, perquè no tinc gaire constància que s'hagin fet algunes coses d'aquestes abans.
Home, déu-n'hi-do, Xavi.
Sí, és una proposta interessant.
Una iniciativa que ja, per donar el tret de sortida, ja molt fort, no?
Bueno, és que, a veure, la qüestió és que jo també el festival el plantejo ja no només com un lloc on anar a jugar, sinó que nosaltres com a organització també juguem.
Mm.
I juguem com? Pues inventant coses, experimentant, provant coses que poden sortir o que no poden sortir, però el joc al cap i a la fi és això, no? Tenim unes regles, tenim un terreny de joc i a partir d'aquí anem a provar coses i a ser una mica no, a ser una mica irreverents i a poder sortir-nos una miqueta de les caselles, mai millor dit.
Mm. Hem vist també que heu programat dos tallers musicals orientats a nens de diferents edats. En què consistiran?
Bueno, n'hi ha un que és el de més petitons, que és bàsicament una descoberta experiència a la base de la música. O sigui, utilitzant instruments, vindrà una persona de l'Escola de Música de la Seu d'Urgell que ja està habituada a fer aquest tipus de tallers i els hi donarà experiències sobre iniciació amb sons, etcètera, etcètera, a través de la música i amb tot un component de joc. D'altra banda, en tenim un altre, que és el que en diem Let's Play. No sé si és aquest el que feu referència.
Mm-hmm, sí.
Mm-hmm. Val. Aquest també és un invent una mica raro, però que jo trobo que és molt curiós i que pot ser una experiència molt xula pels que la puguin gaudir. Bàsicament és, jo en dic, li he posat un nom, que és experiència ludicomusical progressiva.
Mm-hmm. Clar, és que el nom ens deixa com què és això, no?
Clar, i que té subvenció de la Generalitat.
Bueno, ara
tu el que vols és que la gent vingui a preguntar què és, no? Bàsicament.
Bueno, a veure, a mi m'han dit que bàsicament el que has d'aconseguir és generar interès, no? O captar l'interès d'algú, no? Llavors d'aquesta manera que mirem de captar l'interès. I de fet té una explicació, eh? No, el nom no és gratuït. Mira, bàsicament això consisteix en un taller d'una hora que està fraccionat en 4 microtallers de 15 minuts cadascun. Els participants, quan arribin, tindran un primer taller de 15 minuts on faran percussió corporal. O sigui, utilitzaran el seu propi cos per generar música.
Ah.
A partir d'aquí... utilitzarem percussió analògica, o percussió o instruments analògics. La percussió és el més senzill, amb la qual agafaran instruments i generaran música a partir d'instruments. Després farem el salt a la part digital, que és, bàsicament, connectant una consola i posant el Rock Band, posar-se tots a jugar amb una banda musical, amb el famós joc Rock Band, i acabarem generant música de forma virtual, que és amb una PlayStation, amb les ulleres de realitat virtual, i jugant al Beat Saber, que és un dels jocs de musicals que hi ha, de manera que quan acabin...
És que tant l'Alfons i l'Iker estan ja comprant, ja estan venint, eh?
A la tercera ja deia, quina serà la quarta?
Pues, sí. Bueno, la idea és que quan tu comencis fent música amb el teu cos i acabis fent música de forma virtual. Bàsicament això. A més, tenim la sort de que en l'espai on es fa hi ha una pantalla gegant i uns bafles així xulos que jo crec que poden fer... A veure, la història és que els hi peti una mica al cap a la gent, no?
És que, clar, pel que dius, Xavi, clar, quan parlem de joc, la gent s'imagina doncs un taulell, no? Un joc de taula, una cosa així, i tu estàs fent una barreja de coses superestranyes, joc, música, consoles, percussió, no? És com anem a trencar tots els conceptes del que la gent entén per joc, no?
I tant.
Sí, bueno, és que a mi m'agrada molt també parlar d'experiències de joc. Entenem que evidentment que hi haurà la ludoteca dels companys d'Ajudar Jugando i tindràs una ludoteca avançada, hi haurà partides d'iniciació, etc. Però més enllà d'això, anem a trencar una mica les normes, anem a ser el que us deia, no? Una mica irreverents i a sortir-nos de les caselles i anem a divertir-nos experimentant coses i veure què ens passa, no? I llavors sí, amb la combinació aquesta ho posem a la coctelera i surten coses divertides.
Hem vist que també oferiu la possibilitat de jugar a jocs d'escape a la Biblioteca de Sant Agustí. Creieu que la moda dels escape rooms farà que aquesta activitat sigui un reclam?
Bueno, això bàsicament, evidentment sí, és la moda dels escape rooms que ja porta un temps. Vull dir que no és una cosa nova. El que procurarem serà acostar la biblioteca, perquè està pensat per famílies, a que puguin venir en grups i que puguin tenir l'experiència del joc de pistes a dintre de la biblioteca amb un temps limitat i amb un temps rècord. Aquí sí que no estem trencant gaires esquemes, però sí que ho fem perquè també la biblioteca aquest any fa anys i han volgut fer una mica d'activitat així amb molta difusió i que puguem captar molta atenció.
També ofereu un joc d'ambientació medieval, El Último Banquete. I pregunta important, què agrada més, el joc o jugar-hi disfressat?
A veure, jo aquí tinc una petita teoria, que ja sé que sempre m'enrotllo molt, però tinc una petita teoria que és, en un joc hi ha diferents fases del que parlo jo dels nivells d'immersió. D'acord? Tenim el nivell d'immersió bàsic, que és quan tu agafes el joc, obres la caixa i jugues amb els components. A partir d'aquí hi ha altres nivells d'immersió. I l'últim nivell d'immersió és aquell joc en el qual tu et converteixes en una peça del joc. O sigui, ja no és la peana o el mípel o el que sigui, sinó que tu acabes sent la peça del joc. Llavors, què fem? Proveïm de vestuari, proveïm d'un entorn, proveïm d'uns monitors que no van vestits com a monitors, sinó que van integrats, i de cop i volta el taulell de joc es converteix en la sala de plens de l'Ajuntament, amb tota la gent asseguda a les cadires, i tu t'has de desplaçar, no és la peça que es mou, no? Per tant, què és el que agrada més? Jo crec que ficar-te dintre de la història i durant aquella hora, hora i pico, deixar de banda els telèfons, deixar de banda si has de penjar una rentadora i tirar-te de milles a procurar ser el que mata el rei.
Jo ara em vull disfressar.
Jo anava a fer un comentari sobre si el saló de plens ja de normal, no? És el típic joc, però és igual.
Llega l'alcalde, bueno, què està passant?
Aquí, no sé, entraríem en un jardí.
Exacte, millor no em poso en aquest jardí, però sí que teniu altres... programeu jocs de rol, per exemple. Hem vist que els majors de 16 anys podran jugar a Aquelarre, i té doble gràcia, vindrà l'autor també, i a més es farà en un espai amb cert atractiu, no?
Sí, de fet, tenim amb Aquelarre tenim aquest any la sort que també fa anys, que són el 30 aniversari d'Aquelarre, que a més ho fa, jo crec, amb molt bona salut, perquè de fet és un joc que va sortir en la primera època dels jocs de rol, quan van sortir la Llamada de Tulu o els Senyors d'Anells traduïts, dels quals ara mateix en actiu podem estar parlant que la Llamada de Tulu i el Dungeons and Dragons són els que encara es mantenen, i aquí tenim un joc nacional que està encara traient edicions i traient material, etc., amb la qual jo crec que això s'ha de celebrar. A més, tenim el Ricard Ibáñez, que munta ell una partida, i que aquesta partida la farem amb la part de... la zona comtal de l'hotel El Castell, que us comentava abans, que havíem comentat fora d'antena, crec, i llavors això es farà amb un autèntic castell, i a més, aquest any també mirarem de portar una mica de vestuari, no? Ja que estem posats a vestir-nos en diferents entorns, doncs també posarem que els que juguin disfressats de monjos i de soldats, etc., per jugar a dalt al castell. Això sí, això és una partida exclusiva. És d'aquelles partides que et pots apuntar prèviament, però que hi ha unes places limitades.
Sí, si ens apuntem ara encara podríem jugar,
Ara no, perquè surten demà al matí, a les 10 del matí, quan obrim les inscripcions. Per tant, però demà a les 10 i 10...
Doncs correu! A banda d'aquestes activitats que comentàvem, també oferiu espais bastant peculiars perquè els assistents puguin jugar els seus propis jocs. D'on sorgeix aquesta idea? I quins són aquests espais?
Aquesta idea sorgeix de l'any passat, i del fet que la seu que hem anat explorant mica en mica ens posa al seu abast espais molt únics, sobretot tenint en compte el seu entorn medieval. Llavors, ens trobem en què tenim saletes i espais soterranis o sales de coro que estan habilitades, que són espais que estan perfectament bé per jugar, i que la idea sorgeix de mi personalment, perquè jo sóc un jugador habitual, i sempre quan vaig a aquests jocs penso, hosti, si em deixessin aquest lloc per jugar. Amb la qual cosa, com que s'ha arribat a consensuar la possibilitat de que aquells jugadors que vulguin tenir una experiència de joc diferent i que no vulguin estar a la sala compartint taules amb altres jugadors o amb altres famílies, sinó que el que volen és una experiència una mica més immersiva, poden sol·licitar accés a aquestes sales, amb el seu joc, i se'ls hi concedirà sempre i quan compleixin les dues o tres normes, que són molt bàsiques. Allà hi haurà una taula, hi haurà cadires, hi haurà aigües, i allà es poden passar les hores que facin falta jugant al seu propi joc.
Perquè, per exemple, la cripta que vau estrenar l'any passat, aquest any s'hi pot venir a jugar també, no?
Sí, aquest any és que ens vam trobar que l'any passat la teníem ocupada amb un joc concret, que era un Kickstarter que sortia. I...
aquell que jugava a les fosques.
Exacte, sí, que jugava amb l'aplicació a les fosques, etc. Aquest any, a part de que no tenim el Kickstarter, hem pensat que també podem donar l'opció que qui vulgui, imagina't que algú porta una partida de joc de rol que vol un entorn així xulo i que l'any passat es va quedar amb les dents llargues perquè allò només era per aquell joc en concret, doncs que tingui l'opció de jugar entre els nichos de la cripta.
També acolliu una jornada formativa de joc i educació. defensareu que els jocs de rol poden ser útils a l'aula, oi?
Sí, evidentment. De fet, el títol de la jornada es diu El poder del rol a l'aula. O sigui, a veure, el joc de rol, i això ja em sembla que l'any passat ja ho vam comentar, és, jo crec que és una de les tipologies de joc més conegudes, però de les que se sap menys. O sigui, els noms es coneix molt, però realment en què consisteixen, i ja no dic tots els beneficis que porten, ja en la part lúdica, ja no anem a buscar ja tota la ristra de beneficis socials, cognitius, bla, 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 bla. Només la part de lúdica són absolutament espectaculars. Llavors, al festival sí que tenim una de les nostres missions, que és convertir-lo en un espai de divulgació, sobretot els jocs de rol, i posar-los en una façana pública i en tots els seus espectres. I, per tant, a l'aula és un lloc on creiem fermament que els jocs de rol poden tenir un lloc molt important. Entre d'altres coses, també, a part de que hi ha els jocs de rol infantils, perquè són una alternativa lúdica pels adolescents, que moltes vegades tampoc no saben ben bé a què jugar, no? I llavors poder-los posar a disposició de nois de l'ESO que tinguin experiències en aquest sentit i que després puguin veure que no és només una activitat de la classe, sinó que això poden explorar mons i poden convertir-se en qui vulguin en el seu temps lliure, és obrir-los les portes a noves possibilitats. Per tant, té aquesta doble vessant. La part, evidentment, de la defensa del joc de rol a dintre de les aules, però a més també la part de difusió.
I també organitzeu unes activitats més turístiques. Quines tenim en aquesta edició?
Bueno, bàsicament, el que jo, qualsevol que vinguéssim de la zona de Barcelona i volguéssim anar a la Seu d'Urgell, volguéssim fer, que és bàsicament una d'aigües termals, uns tastos de formatges i una visita pel casc antic. A més, casualment, per part de l'oficina de turisme, com que aquest any ja hem comentat que la temàtica és la música, els hi han posat uns noms molt, molt, molt agraïts, tots relacionats amb temes musicals. Jo la de formatges també és una de les que recomano que us apunteu d'hora, perquè allà ja no sé si sabeu que la Seu d'Urgell és capital també del formatge artesà, i hi ha unes formatgeries que fan por.
Doncs haurem de córrer també.
Que, per cert, parlant de formatges, sí, perdoneu que us interrompi, a les activitats que fem a l'Espai Armengol, perquè l'Espai Armengol és el Museu d'Història de la Ciutat, incorporen també una petita degustació de formatges a mitja partida.
Bé. Així, les partides són millors així,
I una copeta de vi pels majors d'edat, evidentment.
Toma. Bé, estupendo.
Soc major d'edat.
Per poc, Iker, per poc.
Per molt poc.
Doncs moltes gràcies, Xavi i Socias, per fer-nos aquesta descripció de què trobarem al Festival del Joc del Pirineu del 6 al 8 de març. Gràcies per atendre'ns un dia més al Quimèric.
No, a vosaltres per trucar i per seguir-vos interessant per nosaltres.
Que vagi molt bé, adéu-siau.
Una abraçada a tots, adéu.
Adéu. El Festival de Cinema de Terror de Sabadell arriba a la seva novena edició la setmana del 9 al 14 de març, amb el gènere slasher com a eix temàtic. De dilluns a dissabte s'han programat una quinzena de projeccions i activitats paral·leles per retre homenatge a sagues com Viernes 13, Halloween o Pesadilla en Elm Street i per gaudir amb les creacions més recents que veuen d'aquests clàssics. Per desgranar la programació del festival, avui parlem amb el seu director, David Garnacho. Benvingut al Quimèric, David.
Hola, bona nit.
Per què heu triat el gènere slasher com a eix temàtic aquest any?
Bueno, principalment perquè és el 40è aniversari de Viernes 13. Llavors, partint de la base aquesta, vam dir, què fem? Fem una temàtica exclusiva de Viernes 13 o ens centrem més en el gènere en si? I vam decidir que donava més joc centrar-nos en el gènere i no limitar-nos només a Viernes 13 i la saga.
De fet, fa un parell d'edicions, el Cardo Terror també va fer una edició de, com que era la 13a, no?, i va aprofitar per colar Viernes 13 allà, no?
Sí, però el que vam fer, sí, Cardo Terror, que ho vam estar comentant, va ser que ells van fer un especial seqüeles.
Me'n recordo.
Allà van colar Viernes 13 no sé què.
Van veure Pesadilla en el Street 3.
Pesadilla en el Street 3. Bueno, tota una sèrie de seqüeles. Nosaltres ens centrem més en els originals.
Viernes 13 és com el gran conegut de l'Slasher, també Halloween, vindrà a ser com les competidores, i totes dues es podran veure, bé, almenys les dues de la saga es podran veure, no?, al festival.
Mm-hmm. Sí, efectivament, a Viernes 13 com a pel·lícula estrella o la Marató de Divendres, i a la projecció de Plataforma per la Llengua tindrem Halloween 2, que és la continuació directa de la primera, de la Noche de Halloween. Tant és així que, o sigui, tot i que va estar rodada un parell d'anys després, és a continuació, o sigui, o sigui, la segona part succeeix la mateixa nit en què ha succeït la primera. Mm-hmm. I comença a l'hospital, que és on va la supervivent, i on porten el Michael Myers, mm-hmm, que teòricament està ferit, i a partir d'allà comença l'espectacle.
Home, també és una de les que, clar, tots hem vist Halloween, però potser hem vist la primera i les últimes, no? La dues potser és com la gran oblidada, no?
Sí, tot i que en el seu moment va tenir bastant èxit, aprofitant el rebufo de la primera i de Viernes 13, que ja havia sortit, va tenir bastant èxit en el seu moment, però sempre ha quedat com una miqueta oblidada quan llavors parles amb els especialistes i potser és la millor de totes.
Tècnicament, no?
Sí.
Una de les novetats d'aquest any és el concurs de curtmetratges, mm-hmm, a banda dels micrometratges que ja està consolidat. Per què aquest canvi cap endavant?
Bueno, vam pensar ampliar una miqueta més el ventall del festival, i quina millor manera, que ja que fèiem projeccions de curtmetratges, i doncs, en vez de triar nosaltres els curtmetratges, que no sempre l'encertàvem, vam dir, doncs mira, saps què, obrim concurs i fem una selecció dels millors, i llavors hi ha un jurat especialitzat, més o menys, que farà la tria del guanyador i el segon.
I quin balanç feu d'aquests correbuts? N'heu rebut molts? Hi havia bona qualitat?
Home, tenint en compte que era el primer any que obríem el concurs, la veritat és que se n'han rebut bastants. N'han rebut un centenar, o sigui que per ser el primer any, que encara hi havia molta gent que no el coneixia, de fet vam haver de donar veus a gent coneguda perquè moguessin el tema, i se n'han rebut bastants. I de qualitat, pues podríem dir que ja un, tot, 70%, no? Un 70% és de bastanta bona qualitat.
De fet, això farà que veurem més curts, no?, en aquesta edició que en edicions anteriors, perquè s'hi suma, sí, una sessió més de curtmetratges.
Exacte, sí. Aquest any fem... La inauguració de l'any passat, per exemple, va ser amb la pel·lícula Cautivos, de Hugo Cobo, i aquest any farem amb una sessió de curtmetratges. Llavors, també és novetat que ho farem a l'auditori del carrer Lassi, que és novetat, espai novetat d'aquest any. Farem la inauguració, la sessió de curtmetratges, gratuït, allà.
Al costat del carrer Sant Pere, oi? Ai, al costat del Pere...
Que és el Pere IV, sí.
El Pere IV, exacte.
I què n'espereu d'aquest espai? Creieu que es pot consolidar com a espai de projecció del festival?
Esperem que sí. Per això fem com a inauguració i gratuït, per aviam si veiem la resposta de la gent, i si la resposta és bona, és un molt bon espai per fer projeccions i col·loquis, i, bueno, que pot donar molt joc de cara a futures edicions.
És que al final seran tres sessions, no?, de curs de aquest concurs, no? Dilluns, sí, divendres i dissabte.
Exacte, sí. I a més, la de divendres serà una miqueta més llarga, perquè la pel·lícula low cost que projectem en realitat és un migmetratge, uh-huh, amb la qual això ens permet allargar una miqueta més la sessió aquesta de curs. O sigui que seran una trentena de curs els que podrem veure en aquesta edició.
Déu-n'hi-do.
Perdona, però jo tinc una pregunta. Quina, uh-huh, diferència entre un micrometratge, un curtmetratge, un migmetratge i una pel·lícula?
Bueno,
el temps.
El temps, sí.
Micrometratge depèn de cadascú. Nosaltres ho tenim posat en 59 segons.
59 segons.
N'hi ha de 30, no? Concursos,
sí,
de 30 segons.
N'hi ha de 30,
segons.
N'hi ha de 20. No. Molins de Rei, per exemple, fan de 20 segons, que jo ho trobo una miqueta excessiu. Sí.
Micro, és molt difícil.
Un micrometratge es podria arribar a considerar fins a un minut i mig, una cosa així. D'aquí fins als 20-25 minuts seria un curtmetratge. Bueno, fins als 30, hi ha gent que considera fins als 30 un curtmetratge.
Tot i que la majoria de festivals de curs, si passa de 15 minuts ja, sí, adiós.
Sí, la majoria. Nosaltres, mm-hmm, ho vam limitar a 20, ja veurem l'any que ve què farem, però vull dir, és clar, és que un curtmetratge de més de 20 minuts ja pot arribar a carregar. Mm-hmm. Ha de ser una meravella perquè no carregui. i llavors els migmetratges es compta des de 30 fins a 60 minuts i a partir de 61 minuts hi ha llargmetratge, d'aquí fins a les hores que duri, és igual.
Mm-hmm. Abans ho mig apuntaves, però qui hi haurà de jurat i per què l'heu triat?
Bueno, hem triat gent representativa del festival i una persona de fora, però que col·labora amb un altre festival dels que estem associats al TAC. I llavors hem considerat que seria un bon jurat el Xavi Miralles, que ha col·laborat en moltes edicions del festival, fins i tot va rodar l'Espot fa dues edicions. També és col·laborador habitual d'aquí de la ràdio. Fa moltes coses, microteatre, ha fet molts curtmetratges, fins i tot ha rodat un llargmetratge. És d'aquí Sabadell i hem dit, bueno, és un representant ideal, almenys pel primer festival que fem, on hi ha el concurs de curs, que participi ell com a jurat. I res, va ser posar-nos en contacte amb ell i va acceptar encantat. Uh-huh. Llavors, un altre dels que formen part del jurat és l'Abel Carrasco, que és l'il·lustrador dels cartells del festival des de fa ja 5 edicions. I clar, és que havíem de comptar amb ell sí o sí. Uh-huh. I havíem de comptar amb ell sí o sí perquè ens ha ajudat molt, ens ha ajudat a donar imatge al festival i clar, era qüestió de comptar amb ell sí o sí. I de fet, el mateix, quan em vaig posar en contacte amb ell, de seguida va acceptar, encantat. I està, fins i tot
li feia gràcia,
una,
no?
Sí, li fa una emoció especial poder ser jurat del festival. I l'últim és el Mike Martínez, que és un bloguero que té un blog que es diu Mike i sus chinos, especialitzat en cinema oriental, i també és forma part del Crip Show de Badalona. I res, el vaig conèixer en una reunió del TAC, li vaig comentar, i sí, ell també de seguida va acceptar, i res, i vam conformar un jurat força, força interessant.
Aparquem els curts, comencem a parlar de pel·lícules. Mm-hmm. Comencem per ordre temporal, perquè a vegades és com difícil prioritzar, no? Però comencem per la setmana, si mirem. Hem parlat de la pel·lícula que proposa Plataforma per la Llengua, que serà mm-hmm. Halloween 2, però sí. També hi ha propostes del Cine Club i de Cine Domingo. Què ens en pots dir?
Mm-hmm. Aviam, la pel·lícula de Cine Club, com sempre, el Cine Club procuren fer una pel·lícula o bé clàssica, o bé que sigui d'un registre d'autor o similar, no? I aquest any ens han ofert el Fotógrafo del Pánico. Fotógrafo del Pánico és una pel·lícula...
Un clàssic, eh?
És un clàssic, clàssic, clàssic. És una pel·lícula dels anys 60 que està considerada una de les primeres, juntament amb Psicosis, que retrata el tema de l'assassí en sèrie, més concretament el tema de Slasher, perquè, és clar, de fet, Psicosis sí que retratava l'assassí en sèrie, però no de la manera en com ho retrata el Fotógrafo del Pánico, que és més tirant cap a la temàtica de Slasher, que llavors popularitzarien les altres pel·lícules, no? I llavors es podria considerar com l'arrel de tot. I res, ens van oferir de fer aquesta projecció i clar, vam dir, pues sí, aquesta hi ha de ser. A més, Cine Club ja contem que sempre ens aportarà una pel·lícula de un clàssic o una pel·lícula que realment val la pena. Uh-huh. I llavors, per una altra banda, paral·lelament...
I molt diferent.
Molt diferent, és a les antípodes d'aquesta pel·lícula. Hi ha la sessió de Cine Domingo, que torna a fer en col·laboració amb Trashorama i el Tutupà, que ens ofereix la projecció de Thunder Cops. Thunder Cops és una pel·lícula...
És que estic recordant la sinopsi i ja em fa gràcia.
Sí, no me'n recordo de memòria, però espera que la busco. I...
Boníssima.
És que és... Mira. O sigui, un grup de policies prepara un parany a un delinqüent fent-se per saber prostitutes, però en lloc de trobar resulta ser un edifici invalid ple d'ésser sobrenaturals. Això és la sinopsi. Però esclar, aquí hi ha una barreja de terror, zombis, caps voladors, fantasmes, monjos taoistes, mafiosos, kung fu, etc, etc, etc. Tot això, pues, amanit amb la típica comèdia absurda de Hong Kong i aquells efectes especials que sembla que estiguin ben fets, però no estan del tot ben fets. Bueno, que dius, ho deixem passar perquè és una pel·lícula d'aquest estiu, no? Llavors...
Quan ens posem a l'Espai Tutupà, al Cine Domingo, ja sabem una mica què...
Exacte.
Què veurem.
Sí, sí, ves allà...
És anar a passar-s'ho bé, a riure...
És el mateix, i sessió gratuïta...
Fer comentaris...
Fins i tot a l'Ivan Fernández, el cap visible de Cine Domingo, participa activament amb la... amb aquestes projeccions, sí, sí, fent els seus comentaris, fent bromes, o sigui, és com... O sigui, no només és veure una pel·lícula ja fora de sèrie, sinó que també és com si la veiéssim amb els comentaris
del director.
Del director. I és algo que és una sessió que jo me la perdo desafortunadament perquè estic a Cineclub, però és una sessió que qui pugui, per mínim que pugui, hauria d'anar-la a veure.
Amb tot el respecte pel Cineclub, però hi ha hagut baralles perquè tothom vol anar al Cine Domingo veient aquest títol.
Sí, 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 sí.
Llavors, clar, hi ha algú que fa doblete, però aprofitant que Cine Domingo és a les 8, no? I el Cineclub fa dues sessions, llavors així d'aquesta manera es poden veure les dues.
Sí, clar, això hi ha gent, l'any passat sobretot, van haver més una persona que ho va fer. Va fer la doble sessió, a les 8 Cine Domingo, a 10:45 Cineclub, i bueno, l'any passat era era una doble sessió matadora.
Sí, 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 ja me'n recordo ja de l'any passat, déu-n'hi-do. Clar, perquè si comences amb Cine Club molt, ai, amb Cine Domingo molt bé, però si comences amb Cine Club és com, ai, no? Sí,
sí, clar, la pel·lícula vam fer l'any
passat,
Possession... Perquè
és com molt lenta i molt d'acadèmia, i després dos caps voladors i dius, ostres, m'està a punt d'explotar el cap, no? A veure, que els oients triïn, que prefereixen, si volen fer les rutes, si volen una o l'altra.
Cine Domingo m'ha agradat una mica, eh?
Doncs ja ho saps, apunta't a l'equip de gent que va a Cine Domingo, o que anem, vaja, jo encara no he decidit de quin dels dos, eh?
Vinga, val.
Dependrà del dia.
Feu la plaçació també, eh?
Potser sí, no ho descartem.
Aviam, aquest any la pel·lícula de Cine Club no és tan densa com la de l'any passat.
No,
és un divertiment,
no pinta malament,
però no és una pel·lícula tan densa.
Si anem ja a divendres, hi ha un dels eixos principals del festival, que és la marató clàssica, diguéssim, i a part de veure els curts i Viernes 13 que dèiem abans, també podrem veure Devil Dead 2, que la van poder, ho he dit bé, no? És que com que...
Sí,
la van poder veure al Berretina. Creieu que repetirà el mateix èxit? Perquè allà va omplir sala i va agradar moltíssim.
Mm-hmm. Home, esperem que sí, esperem que sí. I un dels directors, precisament, és l'Ivan Fernández, el responsable de Cine Domingo.
Per tant,
que és
ja sabeu
Sabadell.
Que podeu
esperar. Ah, mira.
I l'altre és Aureli del Pozo, que els oients del Quimèric el coneixeran perquè és l'organitzador del Dia de l'Orgull Friki a Barcelona.
Exacte.
El que veieu una mica els perfils de...
Sí, 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 sí.
Amic del programa, tots dos són amics del programa, tot, l'Ivan també,
amics,
el sí, 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 sí.
Hem anat creixent els amics del Quimèric des de la primera edició,
els
la veritat.
Els opositors han anat desapareixent.
Continuem.
Val, doncs...
Per això estic callat, si no talla la conversa.
No passa res.
Doncs això que comentàvem, clar, és una pel·lícula, bueno, no és pel·lícula, és migmetratge. Dura uns 40 minuts i res, una pel·lícula feta amb 4 duros.
A Vic?
A Vic, Sabadell, i ja està. Ens movem per aquí. Hi ha molts cameos de gent d'aquí Sabadell, de gent de Vic, hi ha gent molt coneguda d'aquí Sabadell que jo convido a que vinguin, ja si estan escoltant el programa, que vinguin a fer pinya.
I a crear ambient, no, també?
I a crear ambient i que la cosa funcioni i rutlli. I bé, com a prèvia, projectarem l'últim curt de l'Aureli, que es diu Nini. Just abans projectarem el curt de l'Aureli i després projectarem la pel·lícula. Uh-huh. I res, si dona temps, pues, farem una sessió de rocos i preguntes per si us voleu insultar, pagar o el que sigui.
O demanar Perfecte. Autògrafs, no?
O demanar autògrafs, que també podria ser. Sí, 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 sí.
Encara es fa, el de demanar autògrafs?
Sí.
Oh, sí? Sóc massa jove.
Home, quan va venir l'actor del Cien Pies Humanos al Berretina, hi havia cues, perquè fer més autògraf. I no ho dic en broma, que la meva parella va ser el primer a ficar-se a la cua. Sí, 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 sí. Una foto.
En quina posició estava del Cien Pies, l'actor?
No, de la segona pel·li és el que munta el Cien Pies, perquè ens entenguem.
Sí, sí, sí.
És el sastre.
Sí.
Sí.
D'una manera, sí.
Si anem ja a la marató de dissabte, hi ha un bon grapat de pel·lícules, anirem repassant una mica. Començarem amb A Night of Horror, Nightmare Radio. Què ens pots dir?
Doncs es tracta d'una pel·lícula antològica, o sigui, antològica, vol dir que té un, és un compendi de diversos, en aquest cas són diversos curtmetratges, diverses històries petites, amb un fil conductor d'un locutor de ràdio. És un locutor de ràdio que es dedica a explicar històries de terror i una nit determinada...
A l'Iker li ha agradat la idea.
Un nen truca a la ràdio i sembla que la cosa és diferent que altres nits.
Llavors
es van mesclant, barrejant les pel·lícules, els diversos curts, i bueno, és una pel·lícula que realment val la pena perquè està molt ben compensada les històries que es van explicant dintre de la pel·lícula. I a més és una duració bastant curta, hi ha dos curtmetratges d'aquests que són fets per gent d'aquí, el Sergio Morcillo i el Pablo Pastor, que són, bueno, han participat també aquí al festival amb els seus curtmetratges, i aquests curtmetratges no han participat en el festival, ni els podrem veure també.
I els podrem veure, però no entren a concurs, diguéssim.
No entren a concurs perquè estan dins de la pel·lícula.
Val. Això és el que no... Això no ho sabia encara. Veus? Encara puc descobrir coses, eh? També la segona pel·lícula que tindrem és You Made Me the Killer, de Brett Simons. Sembla que és un slasher que també riurem veient-lo, no?
Sí. És una... Està a mig camí entre l'slasher i la paròdia homenatge dels slashers típics. La gent que estigui acostumada a veure Viernes 13, Halloween, totes aquestes pel·lícules, veurà molts homenatges, moltes referències, i a part de que hi ha una certa comèdia, doncs, és una pel·lícula que és un espectacle per a la gent que li agradi l'slasher.
Perquè ens entenguem, és una mena de scary movie?
No arriba a aquest punt.
No
arriba
a aquest punt. No, les paròdies...
Una mica de conya. Sí. Bueno, el propi cartell s'assembla a Viernes 13.
Sí.
Té la mateixa estètica.
Està fet amb la mateixa idea aquesta. O sigui, és com un homenatge amb certs tocs de comèdia. Hi ha alguns punts una miqueta de comèdia surrealista, tipus scary movie, però són res. Són,
puntual,
són detallets. L'altre és una pel·lícula amb molt ritme, molta sang, moltíssima, qui li agradi la sang disfrutarà.
Que guai.
A més, és una pel·lícula que només s'ha vist a Sitges, aquí a Espanya només s'ha vist a Sitges, i ha tingut molt poca repercussió. No sabem bé per què, perquè és una pel·lícula que és molt comercial, a més. Una de les actrius és de...
L'hem vista a Como conocí vuestra madre, no? La Lili, també a American Pie.
American Pie.
És molt coneguda, sí.
És una actriu
ara no recordo
coneguda.
Com es diu, però és molt coneguda.
Ara em faràs fallar a mi.
No, és que no...
Espera't, home. Ja.
Alison Hannigan?
Aquí està,
Hannigan,
sí.
Exacte.
En sortien dos noms, havia de ser un d'aquests dos.
Sí.
Doncs sí, és una pel·lícula molt, molt recomanable. Jo, la veritat és que aquesta, quan vam dir que fèiem slasher, la vaig començar
ella,
a buscar.
No? Sí, tinc moltes ganes, eh? Aquesta no l'he vist i tinc moltes ganes de veure-la.
Sí, pues disfrutareu molt, eh? Disfrutareu molt.
Llavors tenim els dos grans títols, els que s'espera que siguin el reclam, és Mandy i Bliss. Uh-huh. A veure... Per què els programeu junts? Heu fet algun tipus de conveni per fomentar el consum de drogues? Vendreu drogues a l'entrada?
No, perquè no ens deixen.
La màfia t'ha amenaçat?
No. El que passa que, bueno, va sortir Mandy, ens el van oferir l'any passat, però esclar, era a un preu una miqueta prohibitiu, i aquest any vaig ser jo que vaig dir que... Aprofitant que toca també el tema slasher, doncs anem a mirar, i sí, aquest any estava bé de preu, i res, la següent opció vaig dir que veiem què es podria mesclar amb això, que fos una combinació maca, interessant, que la gent disfruti, doncs Bliss.
Droga,
muerte,
droga, sang, molta droga i molta sang.
Molta sang, exacte. És una cosa.
Podia ser la definició de les dues.
Sí.
L'únic que
sí,
la primera hi ha Nicolas Cage, i la segona no.
Sí. Aquesta és la diferència que
la
fa.
La segona hi ha una noia que ho fa molt bé, per cert. Vull dir que sí, res a dir de l'actriu de Bliss.
El que és Mandy és una pel·lícula més tipus d'autor. que es pren el seu temps per presentar els personatges i
té com dues parts, i la primera és molt poètica i la segona és...
I llavors arriba un punt determinat en què la cosa explota.
No, la primera part és fumada i la segona és cocaïna, perquè ens entenguem. Primera és marihuana, la segona és cocaïna.
Sí, és una cosa així.
Això està bé.
A la primera part de la pel·lícula el Nicolas Cage està contingut. Llavors és com si li diguessin, ala, té, vinga, ja pots fer el que vulguis, i la segona part de la pel·lícula és un despiporre del Nicolas Cage, que fa, deien que és una de les millors interpretacions, jo més que una de les seves millors interpretacions, crec que és una de les seves interpretacions més desfasades.
Total.
Jo diria que no ho van controlar, van dir, mira...
Haz lo que quieras.
Sí, i així va sortir.
Has de seguir aquestes pautes o l'altre fes el que surti.
Però jo crec que no hi ha tornada enrere, eh? Després d'aquest Nicolas Cage, jo crec que no tornarem a veure un Nicolas Cage convencional mai més.
Jo crec que no. De fet, la pel·lícula que ha fet després, que és Color Out of Cage...
També Lovecraft pel mig i també...
Aquesta es veu que també va una miqueta passat de voltes. Però és
LCD
que
aquest cop, no?
Ara està rodant, ja ha començat el rodatge d'una pel·lícula en què s'interpreta ell mateix.
Increïble.
O sigui, és una
com ser Johnny Cage. Sí, Nicolas Cage.
Més o menys una cosa així, eh? O sigui, és, ell fa d'ell i uns el volen contractar per fer una pel·lícula, llavors descobreix que els que el contracten són uns mafiosos de la droga i...
Sorpresa! Va més de drogues.
Ara veig la relació amb tot.
La saga de les drogues, no? De Nicolas Cage.
Podria ser una trilogia perfecta.
La trilogia de les drogues.
Sí, 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 sí.
És la seva etapa com a artista.
I acabarem amb una pel·lícula que no va de drogues, però que és hiperviolenta, que és russa, Why Don't You Just Die? A veure, explica'ns això perquè...
Bueno, és un... Aviam, és una pel·lícula...
Explica'ns per què hem de mantenir-nos desperts fins les 2 de la matinada per veure aquesta pel·lícula.
Home, primer perquè és una pel·lícula que diversos festivals han lluitat per ella i hem aconseguit només nosaltres tenir-la.
Mira.
I llavors, ha passat de Sitges a Sabadell.
Molt bé.
Sí, ni Molins la van poder aconseguir, ni el Festival Sombra de Múrcia tampoc l'han pogut aconseguir. A partir d'aquí, no sé si els festivals que vinguin a darrere o faran algun altre, però primer comptem amb això. Llavors, comptem que és una, per dir d'una manera, una espècie d'Amélie en un espai tancat.
Amélie no la recordo gaire violenta.
No, és que és això, és com Amélie en un espai tancat i hiperviolentitzada. Sí, molta violència.
Amb Nicolas Cage.
Sense Nicolas Cage, en aquest cas.
Amb el Nicolas Cage rus.
Oh, no.
Bueno, veureu algú, no és el Nicolas Cage, evidentment, però hi ha un parell de personatges que realment...
S'assemblen.
A veure, jo he de dir que molt pocs anys he pogut arribar a l'última pel·lícula del festival, en comptades ocasions, però les comptades ocasions que he arribat no me n'he penedit. Vull dir que espero que aquest cop, si arribo... pugui dir el mateix.
Aquest cop no us ho empenedireu. És realment una pel·lícula...
Recordo molt de carinyo Mon Ami i l'altre de Derek and Dale versus Evil. Sublims, les dues per acabar el festival. No sé si la russa pot estar a l'alçada, però...
Sí.
Jo crec que pots seguir l'exemple de les dues pel·lícules anteriors i drogar-te per arribar.
Estem fomentant les drogues. Yeah.
Oh, no.
Ens estan trucant ja, ¿verdad?
Ja se'ns tancaran el
xiringuito, eh? Que el tanquin quan ja ho hem vist tot, no almenys, vull dir,
eh?
I ja se'ns està acabant el temps, però heu programat altres activitats paral·leles i també activitats per nens. A veure si ens pots destacar així en 2 minuts. Què ens recomanes?
Bueno, activitats paral·leles, tenim l'exposició de Belles Arts, que serà un altre cop càrrec de Bafarada aquest any. La inauguració s'havia de fer el dia 10, però per temes logístics es farà el dia 11, i en contrapartida serà des de l'11 de març fins al 8 d'abril.
Uh-huh.
Llavors tindrem bastants dies per poder seguir-la. A part, també continuarem amb la projecció d'un documental. Aquest any ho farem a l'Estruc,
el
dimecres,
Mecal, eh?
Després dels cursos del Mecal, exacte. Uh-huh. Sessió gratuïta, o sigui que qui vingui a veure el Mecal es pot quedar allà, i qui no vingui a veure el Mecal pot venir a veure el documental aquest, que en col·laboració amb l'Indocumentari, de Festival de Documentals aquí a Sabadell. És un documental molt curiós, que jo recomano veure'l, perquè ens parla sobre si La Noche de los Muertos Vivientes és tan original com ens han volgut vendre. Perquè resulta que hi ha una pel·lícula argentina que és de 3 anys abans d'aquesta.
Però com que era argentina, ningú va sentir parlar mai, no?
I parla d'això, aquest documental, és molt interessant. Llavors també tenim, com sempre, la matinal infantil, el dissabte al dematí. Aquest any projectem La maledicció de les verdures, de Wallace and Gromit, en català, i abans projectarem un curtmetratge del Bombeto, com sempre, que col·laboren amb nosaltres, que també el Bombeto farà una projecció just abans de la pel·lícula de Plataforma per la Llengua, que també és un...
En aquest cas serà juvenil, eh?
És més juvenil.
És el primer cop que incorporen a joves.
Sí, és més juvenil, i llavors un cop s'acabi el curtmetratge, qui es vulgui quedar a veure la pel·lícula es pot quedar, qui vulgui marxar es pot marxar, no obliguem a ningú. I també el dissabte també fem amb la foguera fem una matinal de jocs de taula en paral·lel a la projecció infantil, i per la tarda en paral·lel amb la marató al mateix Vapor Badia farem una projecció d'uns curtmetratges de l'ECIP, uns curtmetratges infantils que ens cedeixen, com vam fer l'any passat, pues ens cedeixen uns quants curtmetratges per poder fer una sessió infantil també gratuïta. I em sembla que no em deixo res.
El Librerío.
El Librerío.
Ai, la literatura, que ens l'obrirem, eh?
El Librerío de la Plata, a part d'organitzar el concurs de microrelats com cada any, pues també com cada any fan els Cuentos Perturbadores el divendres a la tarda.
Molt recomanable, també.
En paral·lel amb la marató.
Però, oients, si voleu anar-hi, reserveu ja, perquè sempre s'omple i sempre queda gent fora. Per tant, si voleu anar, truqueu a la Cecília i que us guardi un lloc. Doncs bé, hem repassat tot el contingut que aquesta setmana del 9 al 14 de març ens anirà oferint al Festival de Terror de Sabadell. Esperem que els oients hi puguin anar, que puguin gaudir d'alguna de les sessions, i pel qui no hi pugui anar, que no pateixi, que nosaltres farem una crònica extensa, perquè farem un programa especial la setmana després. Per tant, podem explicar-ho tot.
Jo recomano que la gent compri les entrades amb antelació, perquè aquest any la venda està anant bastant bé.
Estan volant, sobretot els abonaments, que... Bé, un preu molt econòmic, pots veure tant la marató de divendres com la de dissabte, per tant també molt...
Sí. I la marató de dissabte està tenint molta acollida amb gent que li agrada el gènere, i si la gent vol veure-la, que espavili, perquè igual es quedaran sense entrades.
Txan. Sort que hem fet aquesta entrevista ben d'hora, perquè la gent tingui temps per comprar.
Exacte.
Moltes gràcies, David Garnacho, per passar pel Quimèric un dia més.
A vosaltres.
Adéu-siau.
Vinga, adéu.
Fantasia, terror, ciència-ficció, tot a Quimèric.
La recomanació del Quimèric.
I acabem el Quimèric d'aquesta setmana parlant de literatura, i avui a la recomanació del Quimèric us volem portar El hombre en el laberinto, de Robert Silverberg. És un llibre publicat l'any 1969, però que no ha envellit gens malament. A veure, anem a explicar una mica, perquè, clar, jo us dic aquest nom i què penseu?
Micar, el mite del laberint, rodes...
Sí, però el que passa és que hi ha un problema, que és que ara s'ha fet molt popular El hombre en el castillo.
Sí.
I hi ha molta gent que confon els dos llibres. Aclariment número 1, no té res a veure amb El hombre en el castillo.
Ni en El corredor del laberinto.
No, la verdad que no.
Exacte, El corredor del laberinto tampoc, tot i que hem utilitzat la música perquè no trobàvem cap altra música que anés bé, saps? Llavors, bueno, esperem que...
Jo ho confongo amb el nom de El hombre demolido, que no és el mateix.
Que tampoc. Doncs la novel·la comença amb un planeta solitari on viu un únic home, que és el nostre protagonista, Müller, que viu completament sol enmig d'un laberint ple de trampes.
Bé.
Per què està allà? Doncs no ho sabem.
És bona pregunta.
Però ho anirem descobrint, mica en mica, a través de flashbacks. Per tant, és com el que ens enganxa a l'inici del llibre, volem saber...
És Perdidos.
No, per sort no. De fet, aquesta dosificació de la informació és el punt fort, diria, de la novel·la, perquè és el que fa que ens mantinguem enganxats, de dir, a veure, aquest home què fa aquí? Com ha arribat aquí? Què li passa? Per què és tan desgraciat, no?
Lo típic.
A més, el personatge té molts matisos que... veiem des de l'inici, però que primer no els entens perquè dius, quin home més raro, i després quan comences a saber la seva vida entens perfectament per què és com és i per què ha pres la decisió que ha pres, que és anar a aquest laberint i viure sol durant dècades.
Oh.
En paral·lel a aquesta història tenim una expedició que va a aquest planeta a buscar el nostre protagonista, perquè resulta, intentaré no fer spoilers, però resulta que la humanitat es troba en un moment crític i només aquest home, per una particularitat que té i que és el que li va portar a estar al laberint, la pot salvar.
Ui.
A què pinta bé?
Pinta molt bé, pinta molt
doncs
bé.
Sí, això és un clickbait.
Sí.
A matar-lo perquè la humanitat es condemni i l'univers...
No, matar-lo no. Li diuen, surt del laberint i vine a la Terra, que necessitem, o la, tota la humanitat morirà. I tu ets
no,
la salvació.
No,
però clar,
un
tio que s'ha exiliat per voluntat pròpia, clar, és difícil de convèncer. Aquí és una mica la gràcia del convenceran. Com el convenceran? L'enganyaran? La posaran en un sac? O què faran? I clar, la gràcia, si la primera part del llibre, la gràcia és com s'ho fan per arribar a aquest home, perquè hem dit que el laberint està ple de trampes, però no està ple de trampes per sortir, sinó per entrar.
Mm. Ah.
Llavors, clar, veiem tota l'expedició com s'ho fan per poder entrar al laberint. I això li agradaria molt a Alfons, perquè per burlar les trampes mortíferes, el que fan és anar enviant robots. Centenars de robots així amb càmeres i dius, vale, rotllo com quan jugues al Super Mario i has de repetir 50 vegades la mateixa trampa, doncs el mateix. Dius, mira, amb aquest he arribat al nivell 4, amb aquest he arribat al nivell 8 i després, quan ja en sabem el laberint de memòria i enviem homes, que clar, alguns moriran, però passa res perquè és pel bé de la humanitat, llavors que es morin, no passa res.
Això en els jocs de rol hi ha el mite de la vara de 10 peus, que es tracta de que els jugadors van amb una vara de 10 peus per davant, anar tocant-ho tot perquè s'activin les trampes abans que arribin ells.
Bona idea. Això no ho pensava, nen, aquí al laberinto no els vaig veure tan posats, però bé, encara són prou enginyosos, eh? Vull dir que hi ha trampes de tota mena, també hi ha trampes psicològiques. Gent que passa per davant d'un lloc i comença a veure alguna cosa que té a veure, no sé, amb un trauma infantil, per exemple, o amb alguna cosa que els hi fa molta por.
Unes trampes més corrades, no com els Juegos del Hambre.
És més com el corredor del laberinto en aquest sentit, les trampes, que no pas com els Juegos del Hambre. Vull dir que està bé. I entre aquesta expedició hi ha dos personatges claus. Un que coneixia a Müller abans de marxar del planeta i l'altre que és fill d'un amic de Müller i que és el que tindrà precisament la missió de convèncer-lo perquè torni a la Terra. I per què? Doncs perquè el fill és un personatge com molt entranyable. Saps el típic noi que és molt tendre, que és la bondat feta en persona?
Sí.
I li diuen, tu el pots convèncer, és l'únic que el pot convèncer. El problema és que, bueno, en el procés doncs, es convertirà en una altra persona i tornarà a la Terra sent, no sent tan bona persona.
Un tira.
Tampoc això, però que, clar, diguéssim que canviarà. Tindrà un viatge de l'heroi en tota regla per part del pobre noi innocent. I que... Sí. Per què recomanem aquest llibre? Doncs una mica ho hem anat dient. Té un bon ritme, per tant, també és veritat que és curt, eh? No arriba a les 300 pàgines. Per tant, quan comences... Jo el vaig llegir un dissabte, per tant, perquè us feu la idea. Vas llegint, a veure què passa, i de cop s'ha acabat el llibre.
T'enganxes, bàsicament.
El vam llegir en el club de lectura de Sense Ficció de Sant Cugat,
sí.
I la crítica que feia tothom era que era massa curt i que s'acabava massa de cop.
Falta un altre llibre, potser?
Hi havia gent que deia que sí, jo em vaig quedar bé. Vull dir, jo crec que sí, perquè al final és una aventureta, no? I està bé, i quan descobreixes la vida d'aquest home... I no, vull dir, jo no he necessitat més, m'ho he passat molt bé llegint-lo, i crec que pot agradar una mica a tothom, i de fet crec que té un toc juvenil. Vull dir que crec que algun lector poc avesat a llegir gènere es podria enganxar fàcilment. Jo crec que t'agradaria, perquè a més sap dosificar la informació, saps? Et va donar la informació justa perquè vulguis seguir llegint. És molt diferent també a altres novel·les de colonització, d'expansió de la humanitat per l'espai.
Guai.
Hi ha moltes races també d'alienígenes i tot això, però enfocat d'una manera completament diferent. També parla molt de... Sí, té una vessant psicològica molt potent. I jo crec que al final la ciència-ficció i la història aquesta de colonització... és només una excusa per poder explicar la naturalesa humana.
Oh.
O sigui, les pors humanes, els defectes, les virtuts, jo crec que va per aquí. De fet, el Robert Silverberg va fer moltes històries molt centrades en la psicologia. Una de les seves novel·les més conegudes, que vaig tenir plaer de llegir també, és Muero por dentro.
Aquesta també la vaig llegir jo.
És d'un tio que té telepatia.
Sí.
I tots els problemes que això li suposa, perquè clar, quan tens telepatia i ningú més en té, doncs clar, pots saber què pensen, mira, aquest tio és un imbècil, no? O com la teva família pensa, i clar, els vas sentint pensar, llavors aquest tio s'acaba convertint en un antisocial.
Wow.
Exacte. Llavors, doncs, això ve, el llibre de L'Hombre en el Laberinto no ve de ser una mica això, també.
Ah.
I És que, clar, si dic més, faré un spoiler, però...
Bueno, doncs no diguis,
em quedo,
no diguis,
em quedo
no
aquí.
Perquè no podem aixecar les mans perquè ho vegin els ullets.
Exacte. Re, per dir-vos que Silverberg va néixer a Nova York el 35, que a part de Muro por dentro i L'hombre en el laberinto també ha fet altres títols coneguts com Regreso a Belzagor i el libro de los cráneos o La torre de cristal. Ha estat nominat, atenció, al Nebula en 20 ocasions i l'ha guanyat 5 vegades.
Ostres.
Els Premis Hugo ha aconseguit 27 nominacions i 5 guardons. En el Locus, 27 nominacions i 7 premis, i la seva obra ha estat traduïda a més de 25 idiomes. Com se us queda el cuerpo després d'això?
Toma ja.
Que tinc molta feina que fer.
Pues ja està, apunteu-vos-ho i llegiu-lo. Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un programa que hem destinat sobretot a parlar del futur i d'aquests esdeveniments del Fantàstic que arribaran aquesta primera i segona setmana de març. Tornem la setmana que ve amb més continguts, per exemple, parlant de literatura, perquè aprofitarem que Joe Abercrombie va estar a Barcelona a la llibreria Giga Més per presentar el seu nou llibre, per parlar-ne una miqueta, un poco de odio, de cara a la setmana que ve. Que vagi molt bé, adeu-siau!